Ràdio Sant Cugat.
No sé per què ens mira la gent si no volem mal a ningú. Potser hem fet quelcom malament, potser això no és massa comú. Farem com si no passés res, no hi ha necessitat de fer sang. Si alguna cosa he après és que tots estem bruts en el fang. No sé per què ens mira la gent si estan igual de penjats, perquè semblen tan insolents. Potser és que estan enfadats, que se'n vagin a prendre pel sac. Però que no s'ho prenguin malament, aquesta cançó no és un atac, només són quatre acords tocats malament.
La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.
Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor. Ver la vida sin reloj y contarte mis secretos, no saber y así besar. Yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es él.
I això acaba després de diferents proves.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions, comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverti, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns 28 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'esport. Repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb Joan Garcia. I afegirem una mica d'actualitat cultural per conèixer tots els detalls del cicle de concerts de Can Montmany a Vall d'Oreix. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim de llengua i el podcast dels alumnes del Servei Local de Català, l'Anell al Dit. I afegirem una entrevista personal a Josep Casas, mecànic jubilat, i ens acomiadarem amb el ressò encara de la Diada de Sant Jordi. La llibreria Paideia compartirà amb nosaltres com viuen les llibreries les jornades posteriors a la celebració. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
A tot
arreu couen faves, però només el Faves Comptades te les explicat. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, això vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs als resultats esportius d'aquest cap de setmana, una mica passat per aigua. Joan, com ha anat tot plegat, almenys en l'àmbit esportiu?
Doncs molt bé, la veritat, un
de
programa
celebracions,
de celebracions,
oi?
Moltes celebracions, i això sempre ens agrada explicar aquestes notícies, seri, i sobretot veure l'alegria de jugadors, d'afició, de jugadores, de directives, d'entrenadors.
Avui anirà una mica en aquesta línia, però no només això, ja ho sabeu, l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva. Avui, Joan, vens carregat, perquè el cap de setmana, ara ho parlàvem, quan preparem el programa no sabem com acabaran els partits, però aquest cop sí que podem dir que ha anat molt bé i, per tant, tens un programa ben farcit.
Doncs sí, podríem dir que el fil conductor és un fil conductor d'èxits, no? Començarem parlant de l'handbol Sant Cugat, que va guanyar el títol de Lliga al grup D de Primera Nacional per segon any consecutiu i jugarà fase d'ascens per tercera temporada consecutiva a Plata, la segona categoria estatal. Tindrem un dels golejadors, en Jordi Sancho, el porter Joan Costa i el tècnic Àrid Salvador. I d'un campionat a un altre. Han guanyat l'europeu sub-19 d'hoquei herba. Parlem del júnior masculí, del seu juvenil, i tindrem amb nosaltres Pep Malgosa, que és el segon entrenador de l'equip. I més bones notícies, per exemple, pel rugby Sant Cugat femení, que assoleix per primera vegada les semifinals pel títol de Lliga. Juga aquest diumenge a Valladolid, després de derrotar el Getxo als quarts de final. I tampoc podem passar per alt, òbviament, un èxit sense precedents. El futbol santcugatenc tindrà representant a la Lliga Estatal Juvenil. El Sanku ha pujat a Divisió d'Honor, ho va fer ahir, després de guanyar l'Olot per 2-1, i tindrem el capità d'aquest equip, en Roger Barrera. Sens dubte, un programa farcit de protagonistes i amb el fil conductor dels èxits, dels campionats. Com ens agrada que l'esport santcugatenc sigui protagonista, Alba.
I tant. Abans de tot això, Joan, si et sembla, repassem en format breu els resultats del cap de setmana.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Comencem el repàs als marcadors de la jornada. Amb vol Sant Cugat 37, Sant Esteve Sesrovires 28.
Triomf i campionat de Lliga per als santcugatencs quan falta una jornada per acabar la Lliga regular. Els vermells i negres revaliden títol i jugaran la fase d'ascens per jugar a Divisió d'Honor, la màxima categoria estatal.
En futbol, Ciutat Cooperativa 1, Sant Cugat Masculí 0.
Un gol encaixat al camp del líder al minut 94 deixa sense premi a l'equip santcugatenc.
Més futbol, Sant Cugat Femení 3, Pallejà 0.
Les santcugatenques tenen pràcticament a tocar l'ascens a tercera federació.
Futbol sala Sant Cugat femení 6, Arenys de Munt 2.
Triomf vital de les vermells i negres de cara a la permanència.
En hoquei patins, Utgisa empatiu que el club Sant Cugat masculí 3, Espanyol 4.
Continua la mala dinàmica dels d'Òscar González, tot i que ja han assolit la permanència.
Rugby Sant Cugat femení 41, Getxo 24.
Les jugadores de Panxi Castroviejo assoleixen la classificació històrica per a les semifinals del títol de Lliga.
Industrial 16, Rugby Sant Cugat masculí 13.
Els santcugatencs jugaran la classificació per a semifinals de la fase d'ascens. La darrera jornada a la Guinardera serà davant l'Hospitalet.
En hoquei herba, júnior femení 2, Reial Societat 0.
Les santcugatenques segueixen en posició de jugar a la final a 4 pel títol de Lliga.
Més hoquei herba, júnior masculí 4, Jolaseta 0.
Els d'Oriol Torres tenen a tocar la classificació per la final a 4.
I per acabar, en bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 84, Mollerussa 83.
Els santcugatencs s'asseguren jugar a la final a 4 per l'ascens a la Lliga EVA. Amb això acabem aquest repàs en format breu dels titulars. Joan, us deixo amb tota aquesta teca i quan faltin 25 minutets pel punt de les 11, torno amb més informació en aquest cas cultural.
Molt bé, aquí t'esperem.
Esport en Marxa.
Sant Cugat! Doncs aquesta era l'emoció, eren els càntics, era l'alegria dels jugadors de l'handbol Sant Cugat després de guanyar el Sant Esteve Sesrovires i d'aquesta manera proclamar-se campions del grup D de Primera Nacional per segon any consecutiu i, a falta d'una jornada, disputar la fase d'ascens a plata, segona categoria estatal. I per parlar de les hores viscudes i, sobretot, del que li espera el conjunt de l'handbol Sant Cugat, tenim a l'altra banda del fil telefònic el tècnic d'aquest equip, l'Aritz Salvador. Aritz, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
La veu de ressaca o no?
No, de crida, de ressaca no.
Molt bé. Hi va haver-hi celebració, no?, després del partit?
Sí, home, és el que toca. Les coses que costen tant s'han de celebrar, si no, no té gràcia, no?
Uh-huh. Avui comencem una nova setmana de preparació, l'última per tancar la lliga regular. Jugareu a la pista a l'Hort Gràcia de Sabadell dissabte a la tarda. Com es prepara un partit sabent que en 15 dies et jugues la fase d'ascens a plata?
Bé, el que no es pot fer és anar a jugar aquest partit a no prendre mal. Això és un error. Nosaltres anirem a competir-lo, evidentment pensant en les nostres prioritats, amb les nostres coses, però no anirem allà a passar l'estona. Hem de treballar coses, tenim moltes coses a millorar, molts detalls que hem de coordinar, i doncs hem de utilitzar aquell partit i treure-li el màxim profit possible. A banda d'això, no ens oblidem que juguem contra l'OAR i als nois és un partit que sempre els agrada. Independentment de que cap equip es jugui res, home, té la seva gràcia el partit, aleshores anirem a competir-lo, a passar-ho bé i a treballar les nostres coses, pensant les fases sí, però sense fer cap tonteria, sense perdre de vista que el partit s'ha de competir i no volem prendre mal i hem d'anar a tope, justament per evitar això.
Tenint en compte que ets un entrenador molt metòdic, no sé si de reull has mirat possibles rivals ja classificats per a aquesta fase d'ascens.
Sí, de fet, dissabte ja vam veure que en tots els grups ja teníem els possibles candidats que ens puguin tocar. Tenim, evidentment, els controlats i en el moment que es faci el sorteig, doncs ja sabrem quins tres equips hem d'analitzar a fons. Els anem mirant, però ara mateix ens centrem en nosaltres, en millorar el que nosaltres creiem que hem de millorar i el que et dic, un cop tinguem sapiguem quins són els equips, doncs a intentar trobar solucions per cadascun i a preparar-ho el millor possible.
Tenint en compte que algun d'aquests jugadors serà la seva tercera fase d'ascens consecutiva, en el teu cas la segona, recordem que eres el segon entrenador l'any passat amb Dani Ariño, on creus que rau més la preparació de les fases? En un tema mental o en un tema esportiu?
Aviam, el tema mental és important. Són partits de moltíssima tensió, on a més hi ha moltíssima gent al públic, un ambient increïble. Aleshores, és important estar mentalment preparat, psicològicament preparat per afrontar aquests moments de tensió. I a vegades això és molt més determinant que no pas la preparació tàctica del partit, perquè no acostumen a ser guions previsibles. Acostumen a passar coses estranyes, coses que no t'esperes, que pugui haver-hi un jugador que estava lesionat i ja no hi és, o poden passar moltes coses. Aleshores, el més important és veure diferents possibilitats i sobretot mentalment estar tranquil, estar enfocat a donar-ho tot i a passar-ho bé i a gaudir del moment, perquè són moments molt, molt xulos pels jugadors, no?, i per nosaltres a la banqueta també, i el més important és anar allà a donar-ho tot i a gaudir-ho, perquè són, bueno, coses irrepetibles.
Per acabar, alguna seu que tingueu controlada, que coneixeu que algun club l'ha demanada?
No, només rumors, ara mateix. Tant de bo les puguem fer a casa. Veurem què passa la setmana que ve, però ara mateix no tenim res en clar.
Dius jugar a casa, entenc que Sant Cugat podria acollir-ho o és un fet que no es contempla des del club?
passa i tant de bo, perquè ostres, jo tinc ganes de que aquest equip tingui aquest premi, perquè pugui estar tota la gent, perquè tot el públic pugui apretar, perquè les famílies hi puguin ser, perquè, clar, quan anem fora, doncs, evidentment, logísticament el viatge és complicat, el primer partit és en un divendres feiner, i jo tinc aquesta esperança de poder-ho celebrar junts a casa, aquest esdeveniment que és molt xulo, i si no pot ser, doncs anirem on calgui i ens ho passarem molt bé igualment.
Perfecte, doncs Àlex Salvador, tècnic de l'Handbol Sant Cugat, moltes gràcies per atendre'ns en directe i, evidentment, seguirem aquest últim partit a la pista de la Gràcia i, evidentment, aquesta fase d'ascens. Que vagi tot molt bé i a seguir gaudint d'aquesta història.
Moltes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
Esport en marxa a Ràdio Sant Cugat.
Doncs hem escoltat el tècnic de l'Handbol Sant Cugat i ara volem escoltar protagonistes que estan a la pista i que són decisius. És el cas, per exemple, del porter de l'Handbol Sant Cugat, en Joan Costa, qui ja ens escolta. Joan, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Molta ressaca?
Bueno, emocional sobretot, no? Al final no deixa de ser un gran títol i com mereix l'ocasió, s'ha hagut de celebrar, sí, sí.
Com s'aconsegueix guanyar dos títols de Lliga consecutius? Això és història, no?
Sí, 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 com bé dius, és història. La veritat que és molt difícil, té molt de mèrit, i tant el que hem fet com la forma de fer-ho, no? Estar mantenint-nos amb la plantilla pràcticament igual, durant tota la temporada, estar lluitant cada partit i no fer altibaixos, ser regulars, i això és el que ens ha portat a l'èxit, sí, sí.
Presentem també un altre protagonista. Si el Joan Costa és porter i evita amb les seves aturades que l'equip rival doncs ho passi malament si el vol superar, tenim el Jordi Sancho, un dels golejadors de l'equip. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Molta ressaca o no?
Bueno, com diu el Joan, ho vam celebrar bé. Ho vam celebrar bé i estem molt contents. Sí, que no et mentiré, una mica sí.
Home, tenint un cap de comunicació com és el Nielo Gallar, que li agrada molt la festa, sé que sempre esteu en bones mans, eh?
Exacte. Ho has dit.
Molt bé. Jordi, no sé tu, però guanyar dos títols de Lliga, fer una tercera fase d'ascens consecutiva, això mai ha passat. Deia a l'Àritz, el mèrit també és del Dani Ariño, de la temporada passada, però, sens dubte, ell posava l'accent amb els jugadors. Què té aquest vestidor per aconseguir aquestes fites?
Doncs bona pregunta. A veure, la veritat és que, com bé dius, és espectacular. De fet, l'altre dia, això que ha dit l'Àritz, ho dubtàvem i ho vam intentar buscar, però és igual, encara que algú ho hagi aconseguit abans, és espectacular. I jo et diria que, al final, el que té aquest vestidor són moltes ganes de fer-ho bé, no? O sigui, al final estem en una categoria, en un nivell de joc, que estem en aquest punt entre mig, entre entrenar molt i tenir nivell i fer molts sacrificis, però a la vegada doncs ningú cobra, ningú es guanya la vida amb això, i a vegades és molt difícil, no? O sigui, anar a entrenar tard, a l'hivern, en fred. I jo el que més et destacaria és que el que té aquesta plantilla és que les ganes són superiors d'això, i amb aquesta categoria a vegades costa i marca la diferència. I tots nosaltres, per molt que no sigui la nostra vida, ens venim la vida amb això, tenim molt clar el que volem i ens hem esforçat molt, molt. Principalment et diria això.
La pregunta era pel Joan, que després també serà pel Jordi, que és la mateixa. Heu viscut a Alacant, heu viscut la segona experiència a Sarauz, ara hi haurà una tercera. Joan, què ha de fer l'equip per intentar assolir l'ascens?
Bé, al final no ens hem d'oblidar que aquesta categoria en la que ens trobem, en certs grups o certs equips la tenen considerada com professional o semiprofessional. Llavors aquí posa, i aquí està la dificultat d'aconseguir aquest ascens. No obstant això, doncs, com hem anat any rere any, millorant-nos temporada rere temporada, doncs també això està passant en les fases. El primer any vam perdre el primer partit, ja pràcticament no tenien opcions després a partir de resultats, i l'any passat vam estar vius fins l'últim dia, pràcticament, i va ser el grup més igualat i ho hem estat lluitant tots els partits. Doncs en aquesta línia espero que també fem un pas endavant, que aquesta experiència que portem aquestes dues fases de darrere ens la pugui donar, i bé, i sobretot això, que poder millorar la plaça de l'any passat.
I Jordi?
Doncs una mica el mateix que diu el Joan, no? Jo personalment m'encantaria, demano arribar vius al tercer dia, és una mica l'espineta que tenim tots clavades dels dos anys anteriors, que van ser molt bons, crec que vam fer un molt bon paper, però sí que és veritat això, no? Que el primer any a Alacant vam perdre el primer partit, vam començar contra l'equip local, era el partit més complicat. L'any passat vam guanyar el primer partit, vam perdre el segon, al final se'ns va escapar. Ens agradaria molt, 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 moltíssim poder viure un tercer partit de fases depenent de nosaltres mateixos, i després ja siga que passi el que Déu vulgui, però crec que com a plantilla seria perfecte culminar-ho amb poder viure aquests 60 minuts, que seria molt, 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 molt guai. I com diu el Joan també, és una cosa que també comentem molt, a vegades per xarxes socials o sigui, veiem equips rivals contra els que ara potencialment podrem jugar, que pengen els seus plans de setmana, d'entrenament, de vídeo, de doble sessió cada dia, i nosaltres ho comentem. Hòstia, té molt mèrit que després ens plantem a la pista davant seu, els competim, els guanyem inclús en alguna ocasió, i això és espectacular, doncs tant de bo pugui passar.
Per acabar, l'Aritz Salvador ens deia que el club està intentant acollir la fase d'ascens. Vosaltres, a hores d'ara, quines notícies teniu d'això i si ho veieu factible, si us ha comentat algú la junta directiva?
Bé, en aquest sentit sí que s'ha parlat de la possibilitat que podria ser algú real o no. Aquí són coses de la junta, i la junta en aquest sentit és molt hermètica. Jo sé que a dia d'avui ho estan valorant i treballant internament, si es pot arribar a fer una proposta o plantejar-s'ho. Llavors, això sí que sé que hi ha aquesta voluntat de voler mirar-ho, però d'aquí a què pugui passar o s'executi és molt difícil, però bueno, esperem i nosaltres proposar totes les coses o mesures que siguin possibles, puguem fer-ho més viable per intentar culminar d'aquesta manera, no? Les fases com a casa. Després ja que te l'assignin o no, ja és tema de federació, puques i de més, però que aquesta voluntat doncs la traslladem als jugadors i que el club també la traslladi a la federació.
El Jordi no sé si té més informació.
Bueno, no, és el que ha dit el Joan. Al final nosaltres hem de mantenir-nos al marge. Sí que el que hem fet ha estat transmetre a la junta directiva, òbviament, que ens faria molta il·lusió, i que tenen la nostra ajuda per qualsevol cosa que necessitin a nivell d'organització o el que necessitin. Vull dir, crec que a tots ens fa molta il·lusió, ens faria molta il·lusió. És complicat, jo penso que és complicat, però que tenen la nostra ajuda i que poden comptar amb nosaltres amb el que calgui. I això, no, vull dir, aprofito també, no sé què acabarà passant, no sé si l'acabaran demanant, si no, ja veurem, crec que ho sabrem pròximament, però qualsevol persona que ens escolti, que ens vegi, que ens llegeixi, al final és una mica una feina de tot l'entorn de l'handbol Sant Cugat, doncs els convido també a que vulguin a fotre'ns un cop de mà amb qualsevol cosa.
Molt bé, doncs Joan Costa, porter de l'handbol Sant Cugat, i Jordi Sancho, jugador de l'handbol Sant Cugat, moltes gràcies per atendre'ns en directe, i tant de bo es pugui acollir aquí a Sant Cugat, com ja va passar molts anys, però va ser per pujar a Primera Nacional amb aquesta fase d'ascens. Gràcies a tots dos i a seguir gaudint d'aquesta història.
Moltes gràcies. Molt bé.
Doncs aquests eren dos dels protagonistes de l'handbol Sant Cugat, i ara ràpidament tenim un protagonista aquí a l'estudi, és el Pep Malgosa, segon entrenador del juvenil del júnior masculí, que fa tot just una setmana aixecava el títol de campions d'Europa sub-19. Sens dubte, una fita històrica. Pep Malgosa, bon dia.
Bon dia.
Bé, fa una setmana d'aquella competició, d'aquella Copa d'Europa sub-19 aixecada, títol històric, no sé si esperàveu arribar tan lluny i guanyar de la manera que vau guanyar.
Bueno, sabíem que era supercomplicat. És més, jo tenia claríssim que si ens adaptàvem al joc europeu d'anades i vingudes ho teníem molt complicat. Ells són molt físics, són molt ràpids, a les contres t'enganxen a totes, i tenia claríssim que si ens adaptàvem al seu joc no d'allò. Però tenia molt clar també que nosaltres tenim unes armes molt potents, que tenim molts jugadors amb dinàmica de primer equip i que això ens ajudaria molt, i sobretot que teníem una arma superimportant, que és el penalty corner, doncs que vam marcar 14 gols i 11 van ser de penal, i això va marcar molt la diferència.
Jugadors que estan en dinàmica de primer equip, això vol dir que el futur del júnior està més que assegurat, no?
Sí. Ja fa generacions que el júnior porta jugadors de la casa que arriben al primer equip, estan fent molt bon paper. Des de fa ja uns anys que es classifiquen per les Final Fours. És veritat que als últims instants se'ls hi escau, però segurament això és un tema d'experiència, i segur que el júnior estarà molt amunt en els pròxims anys, perquè ja et dic, la casa ho està fent superbé. Els jugadors estan agafant molta experiència, estan sumant també moltes jornades amb selecció, i jo crec que això es notarà molt, i de cara als pròxims anys serà clau per l'èxit del club.
Un Bruno Font, sens dubte, que ja és olímpic, ha jugat unes olimpiades, i aquí és una miqueta la cirereta del pastís, no? Sí. I la cirereta del pastís també la voleu posar a l'equip juvenil amb el campionat de Catalunya i campionat d'Espanya. S'aspira al doblet.
Sí. De fet, amb el sub-19 el que hem aconseguit és el triplet. Vam guanyar el campionat d'Espanya de sala, vam guanyar el campionat d'Espanya d'herba i ara vam guanyar el campionat d'Europa. I és veritat que amb el juvenil hem perdut peces claus perquè no tenim un penal tan fort i de més, però és veritat que tenim jugadors molt potents i com sempre, doncs, aspirem a tot. El júnior és un club molt ambiciós, tenim unes peces claus com a jugadors i també a l'estaf estem fent bona feina, i per tant estem convençuts de la feina que estem fent, i segur que arribarem lluny.
Molt bé, el Pep també és germà del Marcel Malgosa, tot en institució, sí. Segon entrenador del primer equip masculí, abans entrenador, i res, li dones records també, un bon amic de la casa.
Moltes gràcies.
Gràcies per ser-hi, bon i a veure si podeu tancar també el triplet juvenil.
Perfecte, moltes gràcies.
Molt bé, d'un segon entrenador a un altre entrenador, en aquest cas és el primer entrenador del Rugby Sant Cugat femení, que ahir l'equip aconseguia, doncs, classificar-se per primera vegada per unes semifinals pel títol de Lliga. Derrotava el Getxo ahir a la Guinardera, i aquest diumenge jugarà a Valladolid per enfrontar-se al Xami per intentar arribar a la final. Ell és el Panchi Castroviejo. Panchi, molt bon dia.
Bon dia, Joan, com estàs?
Molt bé, felicitats, eh?
Moltes gràcies.
Bé, ni en els millors somnis t'imaginaves ser subcampió de la Copa de la Reina i diumenge plantar-te a Valladolid dient: ei, que venim a competir, i per què no, a pensar en arribar a la final, no?
Sí, totalmente. La verdad que fue un gran año. Yo era muy optimista, pero bueno, fue un año de transición, con nuevo staff, muchas jugadoras que dejaron, y la verdad que las chicas se adaptaron bien, logramos buenos resultados, un buen torneo, fuimos creciendo de menor a mayor, y bueno, estamos nuevamente en una semifinal, con muchas ganas de poder clasificar a otra final y ver si podemos pelear por el campeonato.
Us ha tocat bé l'equip favorit, només ha perdut un partit aquesta temporada, va ser contra vosaltres a Lliga regular, i a la final també us les veu trobar i veu caure a la Copa de la Reina. Potser l'equip és el que dic, no? Té més a guanyar que a perdre, no? Perquè el paper de favorites, en teoria, jugant elles a casa, l'haurien d'acceptar, no?
Sí, a ver, Xavi es para mí el equipo más completo y más fuerte del torneo, sobre todo más regular. Tuvo un torneo muy regular, el único partido que perdieron fue con nosotros, que hicimos un partido excelente. Nosotros, como te dije recién, estamos creciendo mucho, las chicas están ganando mucha confianza, el grupo está muy bien. Y como vos bien dijiste, nuestro objetivo es competir, así que no, eso no nos va a frenar a ir el fin de semana que viene a Valladolid a ganar y a hacer un buen partido.
Molt bé, doncs, Panchi Castroviejo, tècnic del Rugby Sant Cugat. Ja és un èxit assolir un subcampionat de Copa de la Reina, és un èxit sense precedents arribar a aquestes semifinals pel títol de Lliga, i ara gaudir de l'experiència, a competir, i per què no, en esport, tot s'hi val. Moltes gràcies i molta sort per aquest diumenge a Valladolid.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I més èxits, déu-n'hi-do, aquest cap de setmana. L'handbol Sant Cugat, que guanyava el títol de Lliga. El rugbi femení es classificava per aquestes semifinals pel títol de Lliga. I ahir al vespre, doncs, la GEM Jaume Tubau era una festa. Festa grossa perquè el juvenil del Sant Cugat puja per primera vegada a Divisió Honor, el que vol dir a la màxima categoria estatal. L'eminent tindrem aquí a la GEM Jaume Tubau, el Barça juvenil A, l'Espanyol juvenil A, el Girona, el Nàstic de Tarragona, el Mallorca, el Saragossa, l'Osca, sens dubte, equips referents al panorama futbolístic estatal. I avui ens acompanya un dels jugadors importants. És el capità d'aquest juvenil A i també jugar amb el primer equip. És el Roger Barrera. Roger, bon dia.
Bon dia.
La mateixa pregunta que estic fent a tothom. Molta ressaca o no?
No, de moment bé, encara toca celebrar-ho. Encara queden dies.
Queda la festa grossa, no?
Sí, sí, sí.
Ahir li demanàveu al president, el Llorenç Santaussana, un viatge a Eivissa, un VIP, no? Suposo que per algun local d'aquí de Sant Cugat. Hi haurà alguna cosa d'aquestes o no?
Sí, era per veure si s'estiraven una mica i el presi va dir que ens pagaria un sopar i una miqueta de festa també després.
Molt bé, o sigui que heu tret alguna coseta, no?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Un Sant Cugat que arribava a Nacional aquesta primera temporada, després de l'ascens també històric de preferent, i jo no sé si vosaltres a l'inici pensàveu en això o a mesura que han anat passant els partits la paraula divisió d'honor ha començat a aparèixer.
Bé, doncs, des d'un principi jo crec que ningú s'ho esperava per res. Vam començar la Lliga, ens vam començar a trobar posicions altes i a partir d'allà, doncs, ens vam anar posant petits objectius. L'objectiu mai ha sigut pujar a Divisió d'Honor, però ens hem trobat en aquesta situació, hem aprofitat l'oportunitat i ja estem aquí.
Mm. Quan va acabar el partit, festa grossa, molts càntics, tu vas agafar l'altaveu i et vas erigir com el líder dels càntics. Fins a quin punt és important que en aquesta categoria juvenil, on hi ha 3 anys de juvenil, la meitat sigui d'últim any, l'altra meitat de segon any i alguns jugadors de primer any?
Bé, jo crec que és molt important tenir jugadors de tercer any, no?, perquè al final donen experiència al grup, però també és veritat que els de segon any i primer any han tingut un paper molt important, que segur que sense ells això no hagués pogut passar.
I l'any vinent veuràs els teus companys jugar a Divisió d'Honor, no?
Clar, també fa molta il·lusió aquest ascens per veure els companys de segon i primer any l'any que ve gaudir de la categoria.
Un Roger Barrera, que ja ha disputat partits amb el primer equip. De fet, l'altre dia va jugar dissabte amb el primer equip i diumenge amb el juvenil. No sé fins a quin punt és compatible jugar els dos partits, no?
A veure, les cames a vegades reclamen una mica, però bueno, amb banyeres d'aigua freda tot és possible.
Molt bé. I el teu objectiu de cara a la temporada vinent és estar al primer equip del Sant Cugat?
Sí, per mi ja aquesta temporada era un somni. No m'esperava per res acabar jugant dos partits cada cap de setmana amb el primer equip i amb el juvenil, i espero poder seguir en aquest club més anys.
Escoltaràs ofertes si arriben o no?
Sí, a veure, de moment escoltaré i ja prendré una decisió.
Molt bé, doncs, Roger, gràcies per ser-hi avui aquí en directe a l'Esport en Marxa. Ara toca jugar al camp de l'Espanyol B i assegurar també jugar a Copa Catalunya, que ja seria, sens dubte, una cirereta gran al pastís. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé. Felicitats.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Doncs era el Roger Barrera, el capità del Sant Cugat juvenil, i ara doncs tancarem programa amb la jugadora del júnior, la Tere Lima. Tere, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, suposo que satisfeta i contenta després de 4 mesos de retornar després d'una lesió als terrenys de joc, no?
Sí, sí, molt contenta. I al final 4 mesos s'han fet 2. I teníem moltes ganes de tornar a estar amb l'estic al camp i jugar amb les meves companyes i tot.
A més, arribes en un moment que és la recta final de temporada, amb la final a 4 a l'horitzó. No sé com van ser aquests primers minuts.
Molt emocionants, i jo vaig dir abans del partit, feia temps que no tenia com aquests nervis de jugar. No? Al final t'acostumes a jugar com cada fin de i t'acostumes a jugar tant amb un equip i tot, que només tens aquests nervis quan hi ha algun partit molt important o pues això, una Final Four o una final, alguna cosa així. Llavors, clar, jo aquests nervis feia molt que no els tenia i d'alguna manera era com xulo tenir aquests nervis.
Ara us heu recuperat algunes jugadores que estàveu de baixa. per xarxes socials hem vist fins i tot vídeos de la vostra tornada, el vostre retorn. L'èxit de l'equip no només rau en l'aspecte esportiu, sinó també en aquest aspecte emocional, social, no?
Sí, sí, està clar. Jo crec que tant jo com la Clara Pineda, que és l'altra jugadora que tornava just aquest fin de amb mi, ens hem sentit molt recolzades per l'equip i això ve que diu molt del nostre equip i ens fa doncs, encara més grans del que som com a equip.
Molt bé, doncs, Tere Lima, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minutets a l'Esport en Marxa. Volíem trucar per conèixer una mica les primeres sensacions sobre el camp i tant de bo continuï sumant minuts i s'arriba aquesta final a 4 emocions que, sens dubte, el júnior ho podrà aconseguir. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé, d'acord?
Moltes gràcies, igualment.
Doncs amb Tere Lima posem el punt final, que ha estat un programa, bé, un programa gran, amb èxits esportius dels equips santcoatencs, i ho hem explicat. Afegim un nou èxit, en aquest cas, al primer equip masculí de la UES, que ha certificat jugar a la final a 4, i fins i tot Sant Cuat té opcions d'acollir aquesta competició. Ho explicarem en els propers dies. Fins aquí aquest Esport en Marxa. Recordin que tornem dilluns vinent, i nosaltres us convidem a que seguiu en aquesta sintonia, perquè tot seguit al Faves Contades tindrem una de les cites culturals més esperades de l'estiu a Valldoreix, el cicle de concerts a l'aire lliure de Camp Montmany, que enguany arriba a la seva 11a edició. Nosaltres tornem dilluns vinent gràcies a la feina del nostre tècnic amb Roc Casas i, que us ha parlat de molt de gust, Joan García. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Club Helsing ha patrocinat aquest espai.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat,
Cugat Media. www.cugat.cat.
Aquest mes de juny torna una de les cites culturals més esperades de l'estiu valldoreixenc, el cicle de concerts a l'aire lliure de Can Montmany, que enguany arriba a la seva 11a edició. Un escenari privilegiat al cor del Parc Natural de Collserola, música de qualitat i nits d'estiu que conviden a gaudir de la cultura en un entorn únic. Aquest dilluns, al Faves Comptades, descobrirem tots els detalls d'aquesta proposta. Ho fem amb molt bona companyia, amb la Susana Casta, vocal de cultura de l'EMD de Valldoreix. Molt bon dia.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
A vosaltres per venir. El Manel Cerdà, director de l'Escola de Música de Valldoreix. Molt bon dia, Manel.
Molt bon dia.
I el David Vicente, tècnic de cultura de l'EMD. Molt bon dia, David.
Bon dia.
Benvinguts. Susana, 11a edició ja d'aquest cicle de concerts. Què representa, no? Hi ha una proposta tan consolidada com aquesta que ha superat la dècada de vida per la vida cultural de Valldoreix.
Home, jo crec que és important, com dius tu, ja està més que consolidat això, agrair també la feina dels anteriors, i bueno, representa que Valldoreix, que és una vila molt culta, vull dir, on hi ha molta cultura a nivell musical, a nivell de... Ara estem fent també el racó de l'escriptura a la biblioaccés, vull dir, representa que continuem obrint-nos cap a tot el que creiem que la ciutadania necessita, perquè la cultura, al final, vull dir, ha d'estar al carrer, i això crec que és una manera d'estar al carrer. Primer perquè obrim a tothom, no hi ha cap problema, poden venir de tot arreu i en principi continuem, com he dit abans, obrint una mica tot el que és l'aspecte musical que ens ha d'acompanyar sempre a tots.
Ara ho dèiem, enguany arribem a la 11a edició. Com creieu que ha evolucionat aquest cicle de concerts al llarg d'aquests anys? Perquè al final les iniciatives són vives, no?
Sí.
I van canviant i es van adaptant a les necessitats tècniques, les necessitats artístiques, a la música del moment i també als gustos, suposo, dels veïns i les veïnes de la vila.
Clar que sí. En principi, recordem que es feien abans el Castell de Canals. Vam fer un canvi perquè, i pensem que Montmany, la Masia, vull dir, és un lloc estupendo per poder fer aquests concerts. Ja fa un parell d'anys que vam canviar tot una mica l'estructura de lo que era físicament, de lo que era els concerts, i vam intentar donar-li un caire diferenciat una mica fins a lo que s'havia fet fins ara. Jo crec que la primera vegada vam encertar. Va ser el 2024. El 2023 nosaltres ja vam recollir la proposta del govern anterior, que era molt bona proposta també, però el 24 li vam donar una mica un caire diferent, convidant també entitats de la vila que pensem que tenen que tenir un espai perquè són importants i és una manera d'agrair-los, com agraïm aquest any a l'Escola de Música tota la seva història, la seva excel·lència i especialment tot el que signifiquen pel poble de Valldoreix.
Després en parlarem, de la proposta de l'Escola de Música que més inaugura aquest cicle,
el cicle
d'aquest any.
Sí,
eh?
Sí, sí.
De fet, la programació d'enguany barreja clàssic, cabaret, fusió de gèneres, en definitiva. Com ho feu, la tria d'artistes i dels repertoris per cada concert? Com treballeu la programació? Veig que la Susana es mira amb el David, que treballeu estretament.
Sí, clar, per mi dedicar... Ja d'entrada ha estat tot un repte, perquè és el primer cicle com a tal que em toca organitzar, no?, conjuntament amb tot l'equip com a tècnic. I com comentava la Susana, és un cicle molt consolidat. Per tant, a partir d'aquí hem anat analitzant una mica quins són els perfils, quins són els públics que han vingut fins al moment, i també amb aquest afegit que comentava la Susana, de voler portar també una música també més moderna, més de jazz, més diferent, com és la proposta de Cabaret Songs, i al final és un programa que acaba sortint. De tot allò que ens va arribant, totes les propostes que ens arriben per correu, per telèfon, per contactes,
les
intentem...
Per tant,
Sí, intentem en la mesura del possible, perquè al final són moltes programacions al llarg de l'any les que treballem, però sí, intentem escoltar, i al final són propostes d'aquí, de la Gora, de Barcelona, del propi d'aquí, de Valldoreix, i bueno, ha sortit una mica de tot aquest treball. Sí.
El veïnat també us fa arribar les seves propostes de què els agradaria sentir en aquests cicles?
Sí, alguna... sí, nosaltres tenim les taules de participació, mm-hmm. les hem obert aquest mandat, i sí, encara que no, potser no és lo que, de, lo que més, de lo que més ens arriben propostes, sí que és cert que alguna vegada, sí, vull dir, hi ha veïns que diuen, he escoltat aquest, he escoltat l'altre, prenc nota, i llavors després és el que diem, fem escolta activa, mm-hmm. ens posem molt de temps amb els cascos escoltant a tothom, perquè ens arriben, de veritat, moltes propostes, i totes magnífiques, per suposar.
Després, que passa que s'ha de triar, eh? Són,
sí, clar, és difícil, eh? No és fàcil triar.
Són quatre actuacions.
Bé, totalment.
Potser podem parlar d'altres edicions, a veure si, es va, si va creixent el cicle. Eh? Què destacaríeu de l'espai de Camumany? Abans teníem el Castell de Canals, no? Com a escenari privilegiat, jo diria, d'aquests concerts. No sé si també implica reptes, organitzar concerts a l'aire lliure, i d'altra banda també té avantatges, no? S'ha de trobar l'equilibri.
Com avantatges és el lloc, és ideal. Vull dir, fer, escoltar la música en allà, vull dir, és amb les llums a tot el teu entorn, ja no només la Masia, sinó tot el que és Collserola al teu voltant, és especial. Jo crec que t'arriben les coses d'una altra manera. Respecte als tècnicament, això t'ho podrà dir més el David, perquè jo des de fora una mica, clar, jo em preocupo de totes les coses, gràcies a Déu, tinc amb el David, que és un crac, i la veritat és que preocupa molt perquè és un lloc molt fosc, i llavors tens que portar tota la il·luminació, pensa que com a Masia pràcticament no es pot utilitzar, perquè no hi ha ús de la Masia, però sí els exteriors, i tot el que és un repte, tot el que és tècnic, amb les llums, a la sonoritat, tot això ho és, i bueno, no sé, jo crec que el David aquest tema t'ho pot explicar millor.
Sí, ja és molt més complex que no fer-ho en zones, ja el tema elèctric, per exemple, no? Que és lo típic que sí o sí necessitaràs per fer funcionar els equips, però bueno, té un afegit de complexitat. Després, gestionar tot el tema
tot
mobilitat,
el so, no?
Tot el so també, que per sort tampoc ens molesten anar allà a gaire res, de fet.
Clar,
intentarem nosaltres no molestar la natura,
no? Hi ha molt de silenci,
no? Però sí. I després amb aquell cel que s'obrirà, amb l'horari, amb el concepte en si... Bueno, sí, té els seus inconvenients, però molts avantatges, i clar, és el
tot
fet que el fa com a únic, no?, aquest cicle, per l'entorn i per com està concebut.
A més, és el juny, ja són aquelles nits que agrada, no?, estar a la fresca, en un entorn com Camumany, tan a prop de la natura... Doncs és un privilegi, no?, poder-hi anar. Teniu dades de participació de les altres edicions? No sé quina rebuda espereu per aquest 2025.
Pues l'any passat, recordo, perquè vam canviar una mica l'estructura de la platea, o sigui, dels seients, vam augmentar amb un 30, que diràs més, van ser 130 l'any passat al final, crec, sí, 130, i la veritat és que, bueno, arribàvem pues, al 100, quan va venir la coral va ser al 100% ocupat, també és veritat que era molt familiar, però la resta, la gent també va arribar com un 80%, i després a l'altre, que eren els Elsa, com era? No me'n recordo.
El duo,
sí, exacte. Uh-huh. Aquests no van arribar tant, perquè també va ser com una novetat. Però, bueno, la veritat és que força bé, estem molt contents, i espero que aquest any, pues, amb la proposta que tenim a sobre la taula, jo crec que també.
Doncs mira, parlem de la proposta que tenim al Manel aquí. Manel, quina implicació hi ha en guany de l'Escola de Música de Vall d'Oreix en aquest cicle de concerts?
Doncs en aquest cicle és la primera vegada que ho fem, és una implicació total, però bueno, no deixa de ser una conseqüència lògica del que és l'Escola de Música a Vall d'Oreig, no? Llavors, sempre hem estat disposats a participar d'aquesta vida cultural, no?, tan rica que té Vall d'Oreig, i a portar el nostre gra de sorra. Nosaltres, com a professors, fa 25 anys que fem un concert de professors cada any. Per tant, no és una cosa nova per nosaltres, però sí que és nou participar en aquest entorn del cicle de concerts de Can Montmany. I des d'aquí vull agrair a la Susana, que ara fa, deu fer més o menys un any, em va citar, em va dir que si podríem fer-ho, em va convidar, i evidentment disposats a fer tot el que puguem per compartir una nit que sigui el més màgica possible també dintre aquell entorn, no?
Una nit màgica, que a més serà la primera, no? Tenir, no sé si l'honor o el privilegi de fer aquesta inauguració del cicle. Com serà aquest concert inaugural? Què n'hem d'esperar, Manel?
Doncs mira, aquest concert l'hem pensat... pràcticament tocarem el 80% de professors de l'Escola de Música, la qual cosa així és un repte.
Quants sou?
En aquests moments, l'Escola de Música deu tenir uns 17-18 professors. Serem uns 11-12 professors, potser 13, ja ho veurem. Encara hem de perfilar una coseta, però hem de pensar que és un concert orquestral, sí? És una orquestra amb tots aquests professors, i el repertori que preparem és un repertori orquestral adaptat per aquesta formació, perquè evidentment no és una formació típica, clàssica, sinfònica o filarmònica d'una orquestra. I això, doncs, va, també té molt de valor, perquè aconseguir que tots aquests professors puguem tocar, que fem un repertori conjuntament i que, a més, ho fem amb un repertori adaptat, doncs va, també demostra una miqueta la implicació que té l'Escola de Música amb Vall d'Oreig, i això crec que és de destaca.
Ara que ens parles del repertori, quin serà el repertori que hi haurà en aquest concert? El cartell, que veiem les primeres pistes, que s'ha fet, que es fa públic avui, veiem que serà clàssic, posa, i romàntic. No sé si ens pots donar més detalls.
Sí, hem intentat unificar una miqueta, que tinguis una miqueta de sentit el repertori que fem, no? O sigui, tampoc volíem barrejar molts estils, però bàsicament serà música clàssica, potser hi haurà algun toc que tampoc m'agradaria acabar de desvelar.
Deixem una mica la intriga, eh?
Però trucarem des d'obres de Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, i alguna pinzellada més moderna, però sobretot mantenint aquesta idea de fer música en conjunt, de fer música a tots els professors, i el més important és que puguem accedir una vegada més a la ciutadania valldoreixenca i que tothom ens vingui a veure. Des d'aquí faig un reclam, evidentment, de que vinguin i que segur que s'ho passaran molt bé. Tota la gent que ha vingut a altres concerts de professors sempre en surten molt contents, i també és veure músics en actius de gran nivell que toquen junts, clar.
Com heu entomat el repte? Perquè entenc, al final, ja fa anys que feu aquest concert de professorat, però que suposa una tasca més allà que la vostra tasca de docents a l'escola, suposa un esforç extra.
Sí, sí.
Com s'entoma el repte per part del professorat de l'escola, i què suposa, no? Al final, aquest honor, aquest privilegi que dèiem al principi d'estar al cicle... i d'obrir-lo.
Sí, al final és un repte majúscul, i d'implicació. També és veritat que a nivell de professorat estem molt acostumats, almenys en aquesta escola, com en la majoria d'escoles de Catalunya, a assolir reptes extres al que és la nostra docència habitual i el nostre període lectiu. Però clar, aquest és un afegit que hi ha altres anys que no el tenim, o sigui que és un mes. Així i tot, no podíem dir que no, ens feia molta il·lusió, ens fa molta il·lusió poder tocar a Can Montmany, i sobretot és un repte de trobar els espais comuns per poder assajar, perquè al final doncs en tenim molt poquets, i sobretot d'adaptar les obres que fem, no? Poso un exemple, si toquem una sinfonia de Mozart, que està pensada potser per 80 o 90 músics, nosaltres la farem en 12 o 13. Llavors, és un repte, però estem molt acostumats i em fa il·lusió i tenim ganes de fer-ho.
Com va sorgir la idea, Susana, de convidar l'Escola de Música? Ara el Manel ens deia que fa un any potser que us vau reunir per parlar-ne i que els hi vas fer la proposta. Com neix?
Doncs neix perquè nosaltres, una de les coses com vam arribar a govern, és la participació. La participació, i sobretot posar en evidència totes les entitats de Valldoreig. En aquells moments van començar l'any passat per la Coral, perquè era el seu aniversari, llavors vam dir, doncs mira, és el moment, vam oferir-los, també van dir que sí, i el segon va ser l'Escola de Música, també exactament el mateix, és una escola del poble, és una escola que entenc que ha fet un treball extraordinari durant tants d'anys, i és una mena d'agrair el fet de tota la feina feina que ha fet i tota aquesta excel·lència. Jo ja sabia que el Malens ho trauria endavant perquè jo he vist i comprovat, escoltant-los, tota la feinada que fan i lo difícil que és a vegades el que fan. L'última que vaig anar va ser les orquestrades i vaig quedar, de veritat, al·lucinada, i em vaig reafirmar com dient segur que fan una bona, molt bona feina, i sabia el repte que li estava proposant, però també sabia que em diria que sí, perquè és que he de dir que sí, primer...
Sabies perquè... que el podies enredar,
sí,
exacte. Bueno, perquè... involucrar, diguem, eh?
No, més que res, perquè trobo que és que ha tirat endavant moltes coses, i llavors jo què sé, vull dir, és que... és capaç, jo el veig capaç, i l'escola de música també, i llavors, bueno, és veritat que ells tenen una agenda molt apretada, entre les convivències a l'estiu, després tots els actes que fan els professors amb els alumnes, i la classe dia a dia, la seva docència, jo crec que bueno, estan molt, i era una cosa demanar-li, pots també, per favor, i em va dir que sí.
No s'hi podia negar, Manel.
No, al final ja et dic que estem convençuts del que fem, i més l'escola vol ser això, vull dir, ho ha estat sempre. I,
com a part de l'ADN, no?, una mica.
Sí, de... i aquest enllaç amb el que és el teixit sociocultural de Valldueix, que és indispensable.
Els hi preguntava abans al David i a la Susana si suposava un repte no organitzar una moguda d'aquestes dimensions a l'aire lliure i en un espai com Can Montmany, no?, doncs que no tens electricitat a tocar, a nivell per a vosaltres, per als músics, que potser esteu avasats moltes vegades a fer concerts en espais on l'acústica i tot està molt preparat, sí, per tenir a l'escenari els músics i ser escoltat, actuar en un espai com Can Montmany, més enllà de la bellesa de l'entorn, és un repte també? No sé si la interacció amb el públic... Sí. També és diferent, és, no?, que en una sala de concerts.
Totalment diferent, i abans ja ho comentava el David, no?, també la part tècnica, no?, que ja vam veure aquesta opció, vam anar plegats també, dic, abans d'imaginar-me el repertori que tocaríem, dir, anem-hi, mirem bé i a veure com podem solucionar això. I clar, aquí caldrà realment, doncs, en el seu moment fer una molt bona prova de so, la sonorització... I sí, és un repte més, i és un repte més que et provoca un cert neguiteig perquè no estàs tan acostumat a fer-ho, però pues el que diem, hi ha una sèrie de compensacions, no? Per un cantó tens aquesta part que serà més complicada, però per l'altre tens un entorn, no?, que et facilitarà també moltes coses.
Hem repassat més abastament aquest primer concert del cicle. Susana, David, no sé si ens voleu desgranar els altres tres concerts que podrem gaudir al cicle.
Bueno, la proposta del Cabaret Xons va ser una proposta del David, que quan me la va posar sobre la taula vaig dir, que xulos, o sigui, molt bé, és una cosa diferent, realment, jo crec que això atraurà molt. I jo amb el Ramon el vaig escoltar l'any, l'estiu passat, el vaig escoltar en una petita església, en un poblet al costat de Pals, ara no recordo el nom, i la veritat és que em va al·lucinar, i vaig pensar, ha de venir al Montmany, perquè ja me l'imaginava, és el que diu el Manel, vull dir, imaginar-te les coses a vegades és molt fàcil, sí, però després és aterrar-ho és més complicat, però realment em va agradar molt la seva soltura, com es comportava, i sobretot quan tocava va ser meravellós, i vaig pensar que també. I l'altra, si vols explicar tu, Bràvia.
Sí, i
el... Bràtia, perdó.
I la tercera proposta és la de Bràtia, que és un quintet que el que fa és unir, bàsicament, el món sonor dels Balcans amb el jazz manouche, i que està liderada per l'Ivan Livanko, que és un músic, un contrabaixista consagrat, que, bueno, roda amb el Dani Nello a la Mambo Jambo, i que, bueno, potser és la proposta que... No, que desentona més, per dir-ho d'alguna forma, en aquest programa, però confiem en que pugui atreure també a públics diferents i que el públic que ja ve de normal que també li pugui agradar, però que al final és una proposta amb molta qualitat artística i que es pot adaptar amb la sonoritat aquesta més acústica a un cicle com és el de Can Montmany.
Jo els vaig trobar molt interessants, la veritat és que trencava molt amb... La veritat és que amb tot el que s'havia fet fins ara, vull dir, fins ara hem anat una mica trencant coses, però això era realment algo diferent.
Hi ha alguna sorpresa que tingueu preparada per aquesta edició? O ensenyim el programa?
No, ensenyim el programa. O sigui, després de cada una de les... de les actuacions hi haurà una copeta de cava, jo et convido a venir quan vinguis, i després ja està molt bé el de la copeta de cava, perquè després tothom, vulguis o no, després de l'intensitat,
no?
La intensitat que representa escoltar els mestres, després arribes en allà, trens la copa de cava, és com deixes anar molt. I la veritat és que si et poses a escoltar, perquè a mi el que m'agrada és escoltar el que diu la gent, perquè al final entre ells parlen amb, no amb més sinceritat, però de veritat parlen com amb més, s'obren més.
Fas la reflexió,
sí,
no?
Sí, i llavors escoltes i veus per on t'avan, el que agrada, el que no agrada, el que agrada, el que agrada, saber si semblen el que jo he tret, la conclusió que jo he tret, i per mi és important. Llavors la copa acaba, per mi, a part de que serveix per socialitzar, que és molt important, també em serveix a mi per escoltar.
Perquè la gent no es pot perdre aquesta 11a edició del cicle.
No, jo els convido a tots que vinguin, de veritat. Es passaran bé.
Doncs perquè vinguin els hem d'explicar com poden aconseguir les entrades, no? Hi ha dues modalitats, o per concert o un abonament, si és que no ens en volem perdre cap, David, ens ho expliques?
Sí, mira, les entrades estan a partir d'avui dilluns a la venda i es poden adquirir a través d'entrepolis.com, que és la plataforma on trobaran